A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Pocs elements resulten tan icònics de l'arquitectura grega com els seus temples. Fàcilment reconeixibles per les seves columnes, el seu sistema arquitravat i l'elegància i harmonia que atribuïm a les seves formes, els temples grecs, com l'escultura, els teatres o l'urbanisme, formen part del nostre imaginari col·lectiu sobre l'antiga Grècia. Però com eren aquests temples? Què es feia dins d'ells? Quan van aparèixer o quina forma tenien? Al llarg del programa d'avui tractarem d'endinsar-nos dins les seves cel·les porticades i de descobrir-ne alguns dels seus secrets. Benvinguts a l'antiga Grècia. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana parlem dels temples grecs i ho fem amb l'equip al complet. Els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem?
El nostre estimat Joe Biden.
Hello!
És com Eric el Rojo.
Sí, totes les veus són semblants, és curiós. I tenim també avui el nostre també historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
Molt bé. Alberto, com hem d'entendre els temples grecs? Com esglésies actuals?
Rotundament no. Ja anirem veient al llarg del programa d'avui les diferències, però qualsevol semblança entre les religions actuals o les religions monoteístes actuals i els seus ritus i les seves cerimònies i la religiositat antiga és un carreró sense sortida. No? Estem parlant de dos mons molt diferents on la religiositat, què es fa amb els temples, per què serveixen, quins ritus, quines cerimònies, quina és la participació de la població en aquests temples o quina és la relació entre l'individu i la divinitat són molt diferents. No? Llavors, qualsevol intent seriós, no? si volem fer-lo, si no volem fer-lo, doncs no. Llavors, pa'lante. Qualsevol intent seriós d'entendre l'espiritualitat o la religiositat antiga passa per entendre que és un món molt diferent al que estem acostumats, no? I també partim de la base de que sabem relativament poc sobre aquest tema. Sabem molt sobre la mitologia, però sabem molt menys sobre la religiositat o les pràctiques religioses concretes, no? Llavors, una de les coses que intentarem fer durant el programa d'avui és entendre per què servien aquests temples, què eren, com s'integraven a la societat, quin espai tenien dins de la polis grega i veure, no?, en què s'assemblen, en què es diferencien a les esglésies actuals, que ja els podem avançar que no s'assemblen en gairebé res.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Shimeta kokoro no kusumo
Alberto i Albert, si us sembla, esquematitzant una mica la història de l'antiga Grècia. Quins són els períodes que tenim, que tradicionalment s'ha dividit l'antiga Grècia?
Vale, intentem fer-ho molt ràpidament, no? Intentarem esquematitzar o sistematitzar 3.000 anys d'història de la península grega en uns segons. Primer, una gran divisió, el que seria la Grècia prehel·lènica, no confondre amb la Grècia prehel·lenística, no? Simplement la Grècia prehel·lènica són aquelles cultures de l'antiguitat prèvies al sorgiment de l'antiga Grècia, no? Estem parlant de micènics i minoics, no? O minoics i micènics, apareixeran en aquest ordre, que són cultures que ocupen l'espai de l'actual Grècia o l'espai on segles després es desenvoluparà l'antiguitat grega, però que no són exactament l'antiga Grècia, no? Aquestes Grècia prehel·lènica, trobem primer la cultura minoica, els palaus de Creta, Nosos, el Minotaure, tot aquell món, apareixen a principis del tercer mil·lenni abans de Crist, una mica a mitjans del segon mil·lenni apareixerà la cultura micènica, no? Es diu així perquè, bueno, per la importància de la fortalesa de Micenes, no? Aquesta seria potser un món que els oients poden conèixer una mica millor, perquè és el que, una mica de manera literària i des d'uns segles més endavant, retratarà Homer a la Ilíada, sobretot, no? Aquest món d'aquests cabdills aqueus, aquestes expedicions de saqueig per la Mediterrània. D'aquí conservem, sobretot com a gran resta arqueològica, el Palau de Micenes, no? Segur que l'heu vist mil vegades, la màscara funerària malament atribuïda a Agamèmnon, la Porta dels Eons, bueno, tota aquella cultura que, com dic, són cultures prehel·lèniques abans de que puguem parlar pròpiament de l'antiguitat grega. Ja li dedicarem un programa, suposo que aquest sí, en algun moment de la nostra història, a la gran catàstrofe del 1200 abans de Crist, 1150 abans de Crist, no? Us sonarà, si a poc que heu llegit història, tot allò, no? El col·lapse de les civilitzacions, el món hitita, els pobles del mar, la caiguda de Micenes, bla, 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 bla. Que això inaugura el que es coneix entre més o menys, no?, el 1150 abans de Crist i inicis del segle VIII abans de Crist, l'època fosca de la història de Grècia. Que aquesta sí, no es diu època fosca perquè sigui la del mig, ni que tingui res a veure amb medieval, per una vegada, però aquesta sí que és realment una època fosca, com a mínim a nivell de documentació i de dades arqueològiques, no? Passem d'un món molt establert, no?, amb uns palaus micènics, minoics, unes cultures establertes, documentades i verificables, a un impàs de 3-4 segles en què aquestes civilitzacions col·lapsen. Aquesta societat de l'any 1100-1200 abans de Crist és una societat mediterrània interconnectada amb grans xarxes de comerç, moltes relacions internacionals, aquest món col·lapsa i aquesta societat, sobretot a Grècia, es tanquen sobre si mateixes, es redueixen al poblament, l'habitatge, les evidències arqueològiques, desapareix l'escriptura, no? Amb la qual els historiadors ja ho tenim fotut, ens hem de refiar dels arqueòlegs, que primera màxima de l'historiador... No et refis dels arqueòlegs, però bueno, són bona gent.
Ara, al fons.
Podien ser pitjor, podien ser modernistes. Però bueno, en qualsevol cas. A partir del segle VIII abans de Crist, entrem ja de nou en un moment on podem documentar la història de Grècia, el que es coneix com la Grècia arcaica, no? En un moment que aniria del segle VIII al segle VI abans de Crist, on ja trobem, no?, les polis gregues, les primeres migracions, evidències de comerç, podem parlar ja de diferents ciutats-estats, diferents formes de govern, bla, 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 vale? Entre el segle VI abans de Crist i el segle IV abans de Crist és el moment de màxima esplendor de Grècia, és la Grècia clàssica, no?, l'Atenes de Pericles, tota aquella cosa, Esparta, Atenes, suor, no?, sang, fetge... aquí situem bona part de tot el que escrivim a l'antiguitat grega, no? La filosofia, la democràcia atenenca, les polis, les lligues, les guerres mèdiques, la guerra del Peloponès, tot això. A partir del 323 abans de Crist, amb la pujada del tro d'Alexandre Magne, entrem en el que es coneix com la Grècia helenística, aquest moment en què la cultura grega deixa de ser grega i passa a ser mediterrània, no? I s'extén per tot el Mediterrani. Les conquestes d'Alexandre I i després els regnes successius dels seus generals portaran a la Grècia helenística, no? Un moment en què la cultura grega s'expandeix des del nord d'Àfrica fins a l'Indo, pràcticament, en un període molt sincrètic on es relaciona amb les diferents cultures de cada lloc, i que aquest període de la Grècia helenística arriba fins a finals del segle I abans de Crist, i voleu posar una data, 31 abans de Crist, no? quan Octavi August derrota Marc Antoni, no? A la batalla d'Àctium, i que donaria lloc al final de l'últim dels regnes helenístics, que és aquest regne de l'Egipte dels Ptolomeus. I jo crec que si fan o fan, això són...
Déu-n'hi-do, han sigut 6 minuts per resumir 3.000 anys d'història.
Bueno, no, té mèrit, té bastant mèrit, la veritat. Dins de tot aquest esquema que ens has dibuixat fa un moment, on trobem les primeres evidències de temples a l'antiga Grècia?
Clar, les primeres evidències de temples les trobem al segle VIII abans de Crist. Bàsicament perquè en època micènica, que sapiguem, no? Potser ara demà passat es troba i em canyen la boca, però no existeixen, que sapiguem, temples en època micènica, o temples com a tals, és a dir, edificis, no?, exempts, identificats, que tinguin una funció de temple, sinó que aquesta funció espiritual estava integrada dins els grans palaus micènics. Hem de pensar que tant en l'època minoica com en l'època micènica el que trobem són grans palaus, no?, que una mica a l'estil oriental, com trobaríem en altres regions del Mediterrani, grans palaus que funcionen una mica com ciutats, palaus, corts, temple, magatzem, residències, no? Aquesta idea de la ciutat o del poble encara no en època micènica no està molt, molt desenvolupada. Llavors, no trobem temples com a tals, sinó que aquesta funció del temple estaria significada en els grans salons, no?, dels palaus micènics.
Molt bé. I què és aquest mègaron?
Sí, un mègaron és el mègaron micènic, és a dir, literalment la sala gran, no?, l'espai gran, és el que sempre es diu que és l'origen dels temples grecs. És una, com el seu propi nom indica, una mena de gran saló que es troba a l'interior dels palaus micènics, el qual s'entra en un pòrtic amb columnes, té una mena de vestíbul i una nau central, i si recordeu, o si no recordeu, no passa res, l'Odissea, quan Odisseu, quan Ulisses torna a Ítaca, no?, i se la troba plena, infectada dels pretenents de Penèlope, hi ha aquella escena, no?, del banquet dels pretenents, amb tot el tema de l'arc i tal i qual, doncs allò és un mègaron, no? Justament en aquell moment Homer utilitza la paraula mègaron, no? Aquell gran saló dels palaus, dels aqueus, dels micènics, on, entre altres coses, es feien també, suposem, ritus i elements religiosos, no? Però aquest mègaron, que com dic, és un pati interior porticat, amb un vestíbul al qual s'entra, és el que després s'utilitzarà com a model de la planta dels temples grecs, no? Però realment no és en si mateix un temple, no? És una mena de saló de convencions on pots fer diverses coses en funció del que necessitis en cada moment.
Molt bé, abans ja ens has avançat que les primeres evidències de temple, les podem temples grecs, les podem situar més o menys al segle VIII abans de Crist. Quines serien?
Bueno, doncs hauríem de viatjar fins a l'illa d'Eubea, no?, concretament a la ciutat d'Erètria, perquè allà els arqueòlegs han trobat traces al terra del que seria un dels primers temples documentats de l'antiga Grècia. No s'ha trobat el temple com a tal, no? S'ha trobat les marques de la limitació, amb la qual es pot intuir, també se sap per la forma, s'han trobat potser d'un segle, segle i mig posteriors, petits exvots, estatuetes de fang que representaven un temple, no? I es veu que aquesta planta coincideix amb el que arqueològicament es va trobar a Erètria. Estem a principis del segle VIII, és a dir, tot just sortint de l'edat fosca, i pel que es pot documentar és un temple construït en fusta, la planta del qual fins i tot recorda aquests mègarons o A l'illa d'Eubea també hi ha evidències d'una sèrie de cases comunals repartides per l'illa, i aquests temples recorden aquesta planta, d'aquestes cases comunals, d'aquests megarons micènics.
I has dit que eren de fusta, però nosaltres, quan pensem en els temples grecs, pensem en pedra, en marbre. Quan comença
això? Nosaltres, quan pensem en els temples grecs, pensem en moltes coses. Per exemple, també, ara m'ha vingut al cap, una de les coses que pensem sempre en els temples grecs, ens agraden, perquè són blancs, no? Són de marbre, són polits, són elegants, no són estridents. Quan realment, com passava també amb les estàtues, estaven policromats. No? Una de les grans sorpreses quan s'ha estudiat és veure que tota aquesta antiguitat grega que nosaltres identificàvem amb el color blanc, no? Un poc rotllo Mamma Mia, no? El blanc grec, realment és una invenció posterior. Com passa també amb el romànic també, molta gent que li agrada el romànic perquè és la pedra nua, la sobrietat, bla, 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 tot el romànic estava farcit, no? Estava encalat i pintat en frescos. A nosaltres, els temples grecs ens han arribat nus, ens han arribat blancs, ens han arribat amb la pedra vista, però això no vol dir que fossin així en l'antiguitat, no? No només ens han arribat blancs, sinó que nosaltres els identifiquem amb el mar, amb la pedra, i més concretament amb el marbre. Però això no ha estat sempre així, no? Entre aquestes primeres evidències d'inicis de l'edat fosca de temples al segle VIII, haurem d'esperar encara uns 200 anys per arribar als primers temples fets en pedra. Concretament, a un temple dedicat a Hera, l'esposa de Zeus, ja sabeu que era una persona que no ho tenia fàcil, no? Perquè la mitologia grega i Zeus, bueno, ja sabeu com va el tema. Aquest temple dedicat a Hera, a l'illa de Samos, és el primer temple de pedra, amb una estructura molt semblant als anteriors temples en fusta, en aquesta forma tan característica, i que ja en parlarem més endavant, si voleu, que encara avui identifiquem amb els temples grecs.
I quina serà aquesta forma tan característica?
Bueno, doncs, imagineu-vos, per exemple, el Partenó, no? Que potser és el temple que tothom té més al cap. És un cubicle on es troba l'estàtua de la divinitat, sigui quina sigui, i aquest cubicle està rodejat de columnes, normalment. Ja veurem després, si parlem de terminologia, de com es diuen els temples segons les columnes, segons on estiguin les columnes, quantes siguin, però en essència és això, un cubicle, no? Una mena de cel·la, un espai tancat, on es troba l'estàtua del déu i envoltat de columnes. La forma s'anirà diversificant, s'anirà monumentalitzant, però en essència és la mateixa. Es mantindrà durant segles i recorda aquest megaron micènic. Un pòrtic de columnes que dona, normalment, a vegades, no? Pujada per una escalinata, per una mena de plataforma que l'eleva del terra, que dona pas a una pronaos, és a dir, a l'entrada del recinte, una mena de vestíbul, diríem avui. L'interior d'aquest temple, la naos, o cel·la, es pot dir de les dues maneres, no? Però naos és allò que et trobes abans de la nau. Doncs aquesta nau és on es troba l'estàtua de la divinitat. I moltes vegades, sense connexió amb aquesta, hi ha una segona sala que s'accedeix per la part posterior del temple, per un altre pòrtic o per una altra entrada posterior, i aquesta sala es coneix com l'epistòdom, és a dir, la camp, que és el lloc on es guarda el tresor del temple, on es guarden, no, les coses necessàries pel temple. Llavors tenim això, un vestíbul, o sigui, un pòrtic, una pronaos, una naos i un epistòdom, una cambra posterior, i aquesta estructura tan senzilla és la que es mantindran gairebé tots els temples grecs. Després trobarem alguna mena de temples més raros, que són els tolos, que són els temples circulars, però bueno, no existeixen tants. Aquesta estructura de columnes, un recinte rectangular tancat, fosc, al que s'accedeix per un pòrtic vorejat de columnes, és l'estructura bàsica dels temples grecs.
Ja ens hem endinsat una miqueta en la terminologia, però quina és el manual bàsic? Quines paraules més hem de saber per dominar tot això?
sabeu que els historiadors, i sobretot els historiadors de l'art, els agrada classificar, no? Hi ha, tot i...
Havien rebut de moment els arqueòlegs i els historiadors de l'art.
Bueno,
de moment.
I anava a dir que en part també era culpa dels arquitectes, però com tenim aquí un 20% d'arquitecte, o quants anys és arquitectura?
5 anys, crec.
5 anys, sí. Vas fer un curs, doncs a dir un 20% d'arquitecte.
20% d'arquitecte.
Que més, però...
Et pots posar amb els arquitectes, no passa res.
Sí.
Sí, com que només és un 20% no afecta.
Però és que el que passa és que a diferència dels historiadors de l'art, dels arqueòlegs i dels historiadors, els arquitectes fan coses útils. Vull dir, jo...
Depèn de quin, sí.
No vull ficar-me en la persona que pot construir el meu bloc de pis. En qualsevol cas. Els temples grecs reben diferents noms o els classifiquem de diferents maneres en funció d'algunes característiques físiques. ¿Vale? Per exemple, un element per classificar els temples grecs és a través del nombre de columnes que hi ha a la façana, o especialment a la façana més curta. Podem dir que és un temple d'Istil si té dues columnes, no? Stil és columna.
Molt petit, no? Dues columnes.
D'aquí ve, bueno, pot passar. Però és la banda més curta, pot ser. Vale. Pot ser només que sigui un pòrtic amb dues columnes i sigui un temple més allargat.
Vale.
Això si haguessis fet segon d'arquitectura.
M'ho haguessis
sabut. Estil és columna, com estilogràfica, no? Que no deixa ser una columna que escriu. Dístil si té dos, tetràstil si té quatre, hexàstil si té sis, octàstil si té vuit, per exemple el Partenó és octàstil, té vuit a la banda més curta, 17 a la banda més llarga, decàstil si té 10. Déu, ja seria un templot ben gros. Si us fixeu, sempre són números parells, perquè aquests temples busquen l'equilibri i l'harmonia. És impensable un temple amb tres columnes, amb set columnes, amb nou columnes, a la banda més curta. Un temple també pot ser perípter si tot el seu perímetre està vorallat de columnes. Vale? Per exemple, el Partenó és un temple octàstil, perquè té vuit columnes a la part més curta, i perípter, perquè les columnes donen tota la volta. Vale? Si només hi ha una filera de columnes, com en el cas del Partenó també, seria monòpter. No? Només té una única fila de columnes, monòpter, que rodeja tot el perípter. No? Llavors, el Partenó, si estiguéssim malalts al cap, no? I veiéssim el món només per les classificacions tal, seria un temple octàstil, perípter, monòpter. És més sentit dir Partenó, però bueno, cada qual.
Més maco.
Si en comptes d'una filera de columnes en tingués dues, en comptes de monòpter seria dípter. Que sembla una mena d'escarbat o d'insecte. O pseudoperípter, si en comptes de columnes exemptes, aquestes columnes són realment uns pilars que estan enganxats, adossats a la paret, i llavors són unes falses columnes. Hi ha alguns temples que ho tenen això. Pot ser també, i això ja vaig acabant d'aquesta part més rara, més èlfica, no? Si només té columnes a les dues façanes, és a dir, no hi ha columnes a les bandes llargues, però a les dues façanes sí, és amfipròstil. No? Amfi vol dir mig, no? Com amfiteatre. Amfipròstil, columnes només a les dues façanes. Si només hi ha una façana, com per exemple el temple d'Atenea Àptera, no? L'Atenea Niké del Partenó, és pròstil. I quan, això ja seria per rizar el rizo, quan les columnes es troben en la prolongació del mur del pòrtic, es coneix com apterinantis, no? És una mena de pòrtic acabat en columnes. I amb això ja tindríem tot el vocabulari inútil que necessitem saber per si algun dia volem quedar com a pedants parlant de temples grecs. Oh, és un excel·lent temple monòpter, perípter, de Càstil. Dius mentre, no?, mentre fas així, mentre mareges la copa de vi, no?, aquella cosa que fa la gent que mou molt la copa de vi perquè creu que llavors té, no?, i aixeca el dit petit, doncs. Per això serveixen els temples grecs.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs Alberto, explica'ns què és el que acabem de sentir.
Bé, no sempre les músiques no tenen sentit, no? El que hem d'escoltar és... Hola, Albert, què tal?
Hola, Alberto.
És l'epitafi... és el que es coneix com l'epitafi de 6 quilos, que és considerada la composició més, musical més antiga de la que tenim notació. És a dir, és la, és la cançó, o és la peça musical més antiga de la que tenim lletra i la notació musical. Hi ha músiques anteriors, com algunes cançons, alguns himnes hurrites, o algun fragment musical en escriptura coniforme, com les tabletes de Nippur, que són més antigues, però són més controvertides perquè no estan senceres, la notació no acaba de, no acaba de quadrar. O dins del propi món grec hi ha alguns fragments d'himnes dèlfics, no?, del temple de, del temple de Delfos, però no estan complets. No? Llavors, aquesta té l'honor de ser la primera cançó, la primera música que podem reconstruir des del passat.
I ja que la podem reconstruir, endinsem-nos una mica. Qui era 6 quilos?
Bé, 6 quilos és la persona que en algun moment del segle II abans de Crist, ja estem en època hel·lenística, ja no estem en època de la Grècia clàssica, però bueno, no passa res, és la persona que encarrega l'epitafi de la seva esposa, Euterpe, no? I per tant, potser no s'hauria de dir epitafi de 6 quilos, sinó epitafi d'Euterpe, no? Perquè l'epitafi va dedicat a la senyora, però bueno, ja sabeu que quan hi ha un home i una dona, els historiadors acostumen a donar preeminència a l'home. 6 quilos és només la persona que encarrega aquest himne, no? Diu, jo 6 quilos faig això. Es conserva en una columna, no?, on hi ha aquest text i la notació musical, i la gràcia és aquesta, que a més del text apareix notació musical, cosa que ens permet interpretar la peça.
I què diu aquest epitafi d'Euterpe, de 6 quilos?
Doncs, a banda de, no, de jo 6 quilos faig aquest epitafi en honor de bla, 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 no, diu, res, són quatre versos, no, que és una cançó, però una cançó molt curteta. Diu alguna cosa així com, mentre visquis brilla, no t'amoïnis en absolut, la vida dura poc i el temps sempre exigeix el final, no? És molt interessant, ja estem ja en època hel·lenística, la religiositat ja ha canviat molt, però no deixa de ser molt interessant que la primera vegada que tenim una notació musical, que tenim una cançó, que tenim un producte musical sencer, s'interroga per una cosa que encara ens preocupa, que és la fugacitat de la vida, no? Què fem amb la nostra vida? Hi ha alguna cosa més enllà? No hi ha alguna cosa més enllà? Què passarà? I el missatge de 6 quilos a la seva dona és, no?, viu, brilla mentre visquis, la vida és curta, no t'amoïnis pels problemes, perquè al final tot porta a la mort, no? La mort arriba, i el qual el millor que podem fer per confrontar la mort és viure de la millor manera possible. No deixa de ser confortant, o almenys a mi em conforta, no?, que aquestes reflexions tinguin més de 2.000 anys d'història. La relacionem també amb altres coses, això sí que ja és d'època clàssica, de les poques evidències que tenim de pintura grega és la tomba del saltador de Pestum, que es creu que també és una metàfora del pas de la vida a la mort. És una pintura mural on apareix un home llançant-se d'un trampolí a l'aigua, no?, que moltes vegades s'ha interpretat com el pas de la vida a la mort, no? I s'ha de ser curiós que les primeres pintures gregues que tenim tractin d'això, la primera cançó, la primera melodia amb música i lletra que tenim també tracta d'això, no? Jo pensava que en aquest programa dedicat a l'espiritualitat grega, als temples grecs, a la religiositat, era interessant també veure aquesta, no? Podem parlar molt de déus, de ritus, de cerimònies públiques, no? De la història institucional de la religió, però al final no deixa de ser esperançador, no?, que la reflexió de la vida és curta, viu-la, no? Viu, llença't, brilla, és una cosa que alguns grecs, no?, pensaven ja des de feia com a mínim 2.400, 2.200 anys.
Molt bé, després d'aquest parèntesi comentant l'epitafi de 6 quilos, o de la seva dona, Euterpe, no? Retornem, si us sembla, en els temples grecs. Situaven en algun lloc concret?
Bé, els temples de la Grècia arcaica i de la Grècia clàssica, que són els que coneixem, estan estretament relacionats amb la societat que els envolta. No podia ser d'una altra manera, no? Un temple, per molt que sigui un espai espiritual, és un espai que genera una societat i sobre el qual la societat volca totes les seves esperances, la seva concepció del món, els seus anhels. I, per tant, no podia ser d'una altra manera que els temples grecs estan molt relacionats amb un altre element fonamental de la cultura grega, de la cultura grega arcaica i sobretot clàssica, que és la polis, que és la ciutat grega.
I com serà aquesta relació entre els temples i les polis gregues?
Bé, complicada. Les relacions sempre són complicades. Hem d'entendre que el temple grec és dues coses alhora, no? Suposo que això alguns i algunes oients hauran endevinat, no? El temple grec és una dicotomia, no? Com les seves dues parts, té un pòrtic, vestíbul exterior i una nau interior. El temple grec era a la vegada una cosa pública, comuna, i a la vegada una cosa privada, una cosa exterior i una cosa interior. I això passa perquè el temple, entre altres coses, és principalment una casa.
Una casa del sacerdot, del déu que l'habita, de qui?
Doncs del déu que l'habita, no? No és estrany que els grecs, entre altres paraules per referir-se a temple, no? Com cela, com naus, utilitzessin la paraula oikos, que ja sabeu que vol dir iogurt, per referir-se al temple. Oikos vol dir casa, l'espai domèstic, però també una de les seves excepcions, dels seus usos en el grec antic, és la temple. Llavors, el temple és una casa, és la casa del déu. És a dir, és on habita la seva representació terrenal, on habita la seva estàtua, on habita el lloc on el déu es manifesta a la terra. Penseu que la pròpia... ara s'ha banalitzat molt, no? Però religió, el terme original de religió en grec, significa tornar a lligar, no? Religio vol dir tornar a lligar. Perquè la religió, els ritus, el que fan és lligar els déus a la terra, no? És una mena de xantatge. La religió antiga, tu fas una sèrie de ritus, una sèrie de cerimònies cap a un déu, no perquè és el teu déu preferit. Ah, és que a mi m'agrada molt Apolo, jo sóc molt d'Afrodita, no. Els ritus, les cerimònies, els temples, les estàtues, són la manera de lligar, d'extorsionar, si ens poséssim una mica cínics, els déus perquè facin el que tu vulguis, una mena de xantatge, no? El temple és l'espai on s'apareixen els déus, apareix la representació terrenal. Per això els temples grecs gairebé no tenen obertures. Nosaltres pensem els temples grecs com un espai molt obert, perquè ens fixem en l'exterior, ens fixem en les columnes, però aquestes columnes amaguen una presó, amaguen una cel·la, amaguen unes parets sense finestres, on només hi ha una entrada, i aquesta entrada et porta a una cambra buida, com a molt en el cas del temple de Zeus Olímpia, hi havia una piscina, no?, per reflectir la imatge de l'estàtua de Zeus, però és una cambra buida on hi ha una estàtua que representa el déu, nosaltres en conservem algunes, però unes estàtues que a més es vestien, no?, els donava vida, els sacerdots que podien entrar al temple eren la gent que entraven a vestir i desvestir les estàtues, no?, i a portar-les al menjar i tal i qual. Era una mena de càmera secreta al temple, a l'interior del temple, és una càmera secreta aliena al món exterior, no? I això explica molt aquesta dicotomia d'un espai molt obert fora, molt tancat dins.
I dins del temple, Alberto, pel que estàs explicant, es podien fer cerimònies o s'hi feia alguna vegada?
Clar, és el que deia. Nosaltres diríem sacerdots, però al temple només entraven els treballadors, els sacerdots, la persona que es dedicava a això, que eren els que mantenien l'espai interior, que vestien l'estàtua, no?, que potser tenien allà, no?, la poca luminària que es fes, les herbes aromàtiques, les ofrenes, el que sigui. És un espai privat. Dins els temples grecs no entra ningú. No? Quan vosaltres jugueu a l'Assassin's Creed Odyssey i entreu als temples grecs, no? Jo faré parkour al Partenó.
No.
Sí, molt bé.
Bueno, però ets un assassin. Pots entrar perquè...
Pots fer el que vulguis.
Clar, pel forro.
Clar, però potser... Això potser no. Segur això a la Grècia clàssica no ho haguessis fet encara que fossis Batman. Bueno, si fossis Batman potser no faries potser res. Sí. L'únic que faries és una pel·li de 3 hores i mitja en la que no passa res. Però dit això, són espais tancats. No són espais oberts. Tu no pots anar a visitar... Tu pots anar, si vols, a visitar el temple d'Apolo o d'Artemisa o del que vulguis, però no, ningú et deixarà entrar. Perquè és la casa de Déu que... És la casa d'Apolo. O sigui, què fas tu entrant? O sigui, que això no és un, no és un RPG de consola que tu pots entrar a la casa de la Jenny, obrir-li els armaris i trobar pociones. No, no s'entra. No s'entra a la casa de la gent. Així com a norma. I si no s'entra a la casa de la gent, tampoc s'entra a la casa dels déus. No? Només els sacerdots, només la gent que regeix el culte, pot entrar. És un espai privat. La casa és la morada del déu, que a més el déu està físicament allà. No? Exemples d'aquestes estàtues, la pròpia estàtua de Atena Partenos, no? Que hi ha al Partenó, l'estàtua de la que vam parlar quan parlàvem de les set meravelles del món antic, la de Zeus d'Olímpia, moltes altres, no? Sempre aquestes, jo què sé, el Paladi, que és aquella estàtua d'Atenea que se suposa que hi havia a la ciutat de Troia, que després, no? Enees porta fins a Roma. Aquestes estàtues són estàtues privades, no? No es fa cap mena de ritus dins dels temples.
Que és una cosa totalment diferent al que estem acostumats en el món cristià.
Clar, per nosaltres, una església és un espai de comunió, mai millor dit. No? La religió cristiana és una religió comunitària i, per tant, l'Eucaristia es fa a l'interior de l'església, es fa en comunitat. Per això els cristians, quan han de fer temples a Roma, es troben que no poden fer les seves cerimònies en cap temple romà i han d'ocupar edificis públics i han d'ocupar les basíliques, no? Que són els tribunals de justícia, els espais oberts de diàleg de la ciutat, perquè no caben. Tu al Partenó no pots fotre molta gent dins. Aquesta és una diferència fonamental. El cristianisme és una religió que permet, no, que l'Eucaristia, que la missa, sigui una cosa on participa molta gent i que sigui d'espectadors. No? Els temples grecs són espais tancats, no es fa res en el seu interior. No? Podem parlar fins i tot, o potser més endavant, no, de com estan. La defensa és fonamental fins i tot en l'orientació. No? Les esglésies cristianes estan orientades amb la porta cap a l'oest i els temples grecs estan orientats amb la porta cap a l'est. Bàsicament perquè en una església catòlica, cristiana catòlica, el que importa és que la llum, no? La primera llum, quan tu en una església catòlica mires a l'alba, no? Mires a l'est, a l'alba del tercer dia, i, perquè ha de venir Gandalf amb els reforços, el que has de mirar és a l'absis, perquè el primer raig de sol del dia entra per aquella petita obertura de l'absis i il·lumina l'altar, perquè és l'espai més sagrat de l'església, no? I l'últim raig de sol del dia abandona l'església per la porta d'entrada, per la porta de l'oest. A un temple grec és al revés. La entrada és a l'est, no? Perquè el primer raig del dia il·lumina l'interior de la casa. No? Com veieu, fins i tot en la seva orientació, temples grecs i temples cristians tenen diferències. Però sobretot és una diferència d'ús. A l'interior d'un temple grec no es fa res. No, què fa aquesta gent a casa meva? No molesti, vinga, au, fora.
Bueno, i aleshores, on es feien la gent els seus rituals i les seves cerimònies? On tenia lloc tot això?
Doncs bàsicament a l'exterior, no? Aquí ens trobem amb l'altra cara del temple. N'hem dit que el temple, no, tenia una façana, un pòrtic, no? un vestíbul, una entrada i la cel·la. Hem parlat una mica d'aquesta cel·la, d'aquesta nau interior, doncs parlem ara de la façana. No? Davant d'aquesta façana, és a dir, fora del temple, s'erigia un altar on es realitzaven els ritus o les processons cerimonials, les cerimònies, tot el que s'havia de fer com a acte religiós públic es feia fora del temple. Es feia en un altar, a vegades fix, a vegades improvisat, o mòbil, com si fos una verbena de pueblo, on es feien aquests actes. No? Perquè la religió, o la religió en època grega, és un acte públic. No? Haurem d'esperar a època hel·lenística, en aquest gran canvi en les religions mediterrànies que passen sobretot al segle II abans de Crist, a que la religió passi de ser una cosa col·lectiva i pública a ser una cosa íntima i privada. No? Aquesta cosa de que jo parlo amb Déu, o jo parlo amb els déus, o els déus se m'apareixen a mi, els grecs no ho creien, perquè els déus apareixen a la comunitat. Perquè la religió és una cosa pública, és una cosa de la comunitat, és una cosa de la polis, no és una cosa teva. Si t'apareix Déu, estàs boig. Bàsicament, no? La religió és un acte públic. La comunitat, la ciutat, controla l'exterior del temple. No? L'interior del temple controla el Déu. l'exterior del temple el controla la comunitat. Per això les columnes estan obertes a l'exterior. I les columnes aquestes de l'exterior són sempre idèntiques entre si, equidistants, no? Una mica com els ciutadans d'una polis, no? O els homoioi espartans, no? Que entre ells són, no? Tots iguals i idèntics, o els ciutadans atenencs, no? Que creuen en la isonomia, no? En la igualtat davant la llei, en la democràcia atenenca, tal com l'entenien. Això és el que és el temple, de portes, de columnes cap on fora. La imatge que el temple projecta sobre la ciutat. Hi ha una altra imatge, que és la de la divinitat, la del misteri de la religió, que és secreta, que resta dins de l'interior de les parets del temple, i sobre les quals ningú té cap mena d'informació. No? Llavors tenim aquesta diferència entre exterior i interior, entre públic i privat, tot el públic i privat que podem parlar a l'antiguitat. I això es reforçava també amb la distribució espaial de la ciutat. Els temples no estan a la ciutat. No? Tu no camines i trobes un temple per la ciutat. Els temples, dins de l'ordenació de la polis, tenen el seu espai. Tenen el seu lloc, que és l'acròpolis. Penseu que nosaltres, quan parlem d'acròpolis, pensem sempre en l'acròpolis d'Atenes, no? Perquè és la coneguda, però acròpolis simplement vol dir la ciutat superior, la ciutat elevada. Penseu que Grècia és un terreny molt, és un territori molt muntanyós, no? Llavors, pràcticament sí o sí, les ciutats estan construïdes o en muntanyes o al costat de muntanyes o turons, i per tant, pràcticament totes les ciutats gregues tenen una acròpoli. Una acròpolis simplement és el terreny, no? És la polis que està, com els acrosports, no? cap amunt. És la ciutat alta, diríem, fortificada, mentre que el món de la polis, el món civil, gira al voltant de l'àgora, a la plana. L'àgora, que és aquesta plaça pública del mercat, és on es desenvolupa el comerç, la política, la filosofia. No? La ciutat grega, la cultura grega en general, és un espai lliure de déus. No? A diferència d'altres ciutats antigues. Si te'n vas a Egipte, o te'n vas a Mesopotàmia, o te'n vas a Síria, els temples formen part de la vida de la ciutat. No? Segurament hi ha moltíssims. Els grecs han desterrat els déus. A dalt, no? També és un bon lloc per desterrar-los, però els déus estan a l'acròpolis. La ciutat, la polis, és la ciutat dels homes. Fixeu-vos que tot això, només veient el que dèiem abans, no? Només la forma dels temples, només la distribució dels temples, només la relació de la gent amb el temple, ja ens està parlant molt de la cultura grega, de la pròpia societat grega, no? Aquesta societat grega, que no té cap mena de rubor en fer néixer la filosofia a la vegada de construir el Partenó, no? Que semblen dues coses totalment, no? Allò que deien el pas del mito al logos, la raó, bla, bla, bla. Forma part, simplement, de com s'entén la relació amb la divinitat. No? Existeix un espai pels déus i un espai pels homes. I això queda fins i tot plasmat en la forma dels temples i en la seva distribució espaial.
Per arrodonir, doncs, podríem dir que el temple és la casa dels déus, però la ciutat és la casa dels homes.
Sí, tal qual.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Doncs recta final del programa d'avui. Alberto, si et sembla, dediquem els últims minuts de...
Bueno, jo volia dedicar la cançó a l'Albert.
Ah,
sí. Per què, Alberto?
Recordo que en algun programa vas fer alguna referència a la pel·li d'Hèrcules de Disney, quan parlàvem del temple de Zeus a Olímpia, que tu relacionaves amb una escena de la pel·li d'Hèrcules de Disney, i jo no sabia què era. Saps per què no recordo la pel·li? Doncs t'he dedicat aquesta cançó.
Gràcies.
A tu.
Doncs sí, si vols, Alberto, dediquem aquests últims minuts a parlar de l'Acròpolis d'Atenes, que abans has mencionat, i parlar dels temples que trobem allà, i bueno, és un lloc de referència, molta gent ha visitat, i segur que saber alguna cosa més sobre aquest lloc serà ben rebut.
Sí, nosaltres parlem de l'Acròpoli d'Atenes, però Acròpoli hi ha en qualsevol polis grega, no? Perquè, com hem dit abans, literalment Acròpolis vol dir la ciutat alta, la ciutat que està més amunt, que és on es concentraven els edificis de culte i també algunes fortificacions de defensa de la ciutat. En el cas concret d'Atenes, que és potser la que més gent té al cap, bé perquè l'hagi visitat o bé perquè són imatges que tots hem vist alguna vegada, aquella imatge del Partenó, no?, retallant-se sobre una lluna plena en una nit d'estiu. Si entréssim a l'Acròpoli, l'entrada la fem a través dels propileus, que és una mena de porta monumental que dona accés a l'Acròpoli. Al costat dret, no?, i davant del propileus, trobaríem el temple de Nikeàptera, no?, el temple d'Atenea a Nike, que també és un temple molt, molt divertit, i si ens dona temps parlarem alguna cosa de què significa això de Nikeàptera. Trobarem també la gran estàtua de bronze d'Atena, construïda per Fídies, no?, que es troba originalment al centre d'aquesta acròpoli, i és la que ara, si inscrit, podeu pujar, no?, per agafar la vista i desbloquejar tots els logros. A la dreta d'aquesta estàtua trobaríem el Partenó, o el temple d'Atenes Parthenos, no?, és l'altre nom d'aquest temple, vol dir Atenea Verge, Atenea Virginal, i a l'esquerra, al final de l'acròpoli, hi ha l'Erecteon, que és aquell temple que és molt raro, si ens dona temps, que no crec que ens donarà temps, però podem parlar una mica d'aquest Erecteon, que també té una història molt curiosa, i potser l'ubiqueu perquè és el temple on estan les cariàtides, les sis cariàtides, que són aquelles columnes en forma de dona. ¿Vale? Dins de l'acròpoli també trobaríem les restes d'un teatre a l'hora lliure, el Teatre de Dionís, on es van estrenar les tragèdies de Sòfocles, Eurípides, Esquil, no? És un d'aquests espais importants de la ciutat, i alguns elements defensius, no? Això seria una mica tot el que trobaríem al recinte, no?, a nivell urbanístic de l'Acròpoli d'Atenes.
Molt bé, i quan data? I de quan data l'Acròpolis d'Atenes?
Clar, l'Acròpoli és anterior, però la major part del que veiem actualment és d'època de Pericles. No? Cal recordar que l'Acròpolis era un lloc important abans, però va ser arrasat pels perses durant la Segona Guerra Mèdica. No? Tot i que sempre se'ns digui, no?, que les Termòpiles, Salamina, bla, 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 Platea, els grecs guanyen els perses, no?, i rebutgen la invasió, realment els perses van entrar fins a la cuina, van arribar a conquerir Atenes, no?, i la població d'Atenes va haver de fugir. Llavors, Atenes, i sobretot l'Acròpoli, va ser saquejada, no?, i derruïda per les tropes de Xerxes. Amb la posterior victòria grega, la reconstrucció de l'Acròpoli i, sobretot, la seva conversió en un monument victoriós a la grandesa d'Atenes és una part fonamental de l'agenda monumental de Pericles. Pericles, ja sabeu que és, de fet, el segle V abans de Crist, es coneix com el segle de Pericles, no?, perquè és el gran dirigent de l'Atenes clàssica, i entre moltes de les coses que va fer, no?, una de les coses que va fer va ser aquest projecte monumental de reconstrucció de l'Acròpoli. L'Acròpoli, que era el centre espiritual, no?, i elevat d'Atenes, havia quedat derruïda, i per tant tenies una cosa que és el millor que li pot passar a un polític, ja sigui Pericles o sigui Porcioles, que és tenir un solar buit per poder fer coses. I Pericles va fer coses i gràcies a ell tenim, no?, l'Acròpolis d'Atenes tal com la coneixem actualment.
Molt bé, em quedo amb Pericles, va fer coses. Doncs a l'Acròpolis tenim un temple d'Atenea?
Abans del Partenó, sí. No es conserva alguna columna o algunes excavacions de la dècada dels 60 o del segle XIX, crec que eren, van trobar alguna coseta, però tenim alguna referència literària d'un temple d'Atenea, al lloc on està ara el Partenó, que es coneix com a l'Hecatompedon, no?, que és, bàsicament, el temple que mesurava 100 peus. No?
Ah.
Hecatompedon, sí, sona com... És raro.
Sona com el que tothom està pensant.
Vale, jo estic pensant en un Pokémon de setena o vuitena generació. Però
jo no sé en què estic pensant.
Jo, coneixent el Sergio, li agrada la part de pedo, segur. Què pensava, Sergio?
Només
estava intentant desxifrar el significat de la paraula.
Hecatompedon és el que passa després d'un dijous universitari?
O d'una calçotada.
O d'una calçotada. Ah, clar, és que... Hòstia, referents amb l'edat van
canviar.
En qualsevol cas, aquest Hecatompe, doncs, és un temple de principis del segle V, és destruït pels perses, i sembla que sobre aquest temple és on es construeix el Partenó.
I què té d'especial, el Partenó?
Pues moltes coses, no? Per començar, és el principal temple d'Atenea a la ciutat que porta el seu nom. És el principal temple d'Atenea a Atenes. Va ser encarregat per Pericles, o Pericles en català. Sabeu que el català cultitza l'onomàstica grega, llavors tot és esdrúixol, i queda molt raro. Però Pericles, en el culmen del seu poder, enmig de l'experiència o de l'experiment democràtic atenenc, construeix el Partenó. Es comencen les obres en el 447 abans de Crist i s'acabaran una dècada i mitja més tard. És, com dèiem abans, el primer temple de la nova Acròpoli, i en la seva construcció i decoració i disseny van participar alguns dels grans noms, no, de l'arquitectura i de l'escultura grega del moment.
Quins serien els més destacats?
Per exemple, Fídies, no? És l'escultor, és l'arquitecte que potser ha passat a la història com l'encarregat del Partenó. Ell es va encarregar del disseny general d'aquesta nova acròpoli. És el responsable dels frisos escultòrics del Partenó, que ara, si els voleu veure, no cal que aneu a Atenes, que és on hi ha aquella, no? la cerimònia de les Panatenees, aquella... la gigantomàquia, la centauromàquia, no? La guerra contra les Amazones... Hi ha tot un discurs escultòric en el fris, no? De les grans lluites d'Atenes mitològiques contra monstres, no? De com els atenencs van guanyar a les Amazones, que com eren dones eren monstres, contra els gegants i contra els centaures, no? El que no diuen és la quarta, no? El quart monstre que van expulsar els atenencs eren els perses. No? I per això el temple d'Atenea Espàrthenos és també l'Atenea que expulsa els invasors d'Atenes.
Bueno, que ja per anar acabant, una de les reflexions que podríem trobar d'aquí és que el Partenó també va ser català.
Sí, bueno, de fet, durant algun moment de la seva història... La història del Partenó és molt convulsa, no? O sigui, fem també... Si abans he fet 5 cèntims de 3.000 anys d'història, ara fem de 2.500. Penseu que el Partenó és un dels últims temples pagans, no?, que es manté sense ser consagrat com a temple cristià. Això arribarà al segle VI després de Crist. No? Es construeix a mitjans del segle V abans de Crist. Doncs el segle VI després de Crist és consagrat com una església, com una església cristiana. Ho serà durant bona part de l'edat mitjana. El segle XIV és ocupat pels almogàvers. Vam dedicar un programa, no?, a aquesta companyia d'Orient. I durant uns anys va ser la seu, a la ciutat d'Atenes, el ducat d'Atenes i Neopàtria, controlat pels almogàvers. El Partenó va ser va patir un procés de naming, no? I va ser consagrat com a església de Santa Maria d'Atenes, crec que era, i durant uns anys va ser un temple catòlic. Al segle XV, amb la conquesta turca d'Atenes, es converteix en una mesquita, fins i tot se li afegeix un minaret, que ja avui desaparegut. Durant el segle XVIII, en el context de les guerres de la religió, va ser convertit en polvorí i parcialment destruït per una bomba. I al segle XIX, els anglesos, quan arriben, s'emporten a Londres bona part de les escultures, no?, i dels elements que decoren el temple. Bueno, un lloc amb història. I ja per acabar, perquè veig que estic mirant el crono i acabem, hi ha dos altres temples a l'Acròpolis, l'Erecteion, que és molt interessant, però el temple d'Atenea Nike, o Atena Aptera, que és un temple molt petitet, que rep aquest nom perquè és l'advocació a Atenea Victoriosa. Les Niques són aquestes victòries alades, no?, com les bambes, o com, d'aquí vindran també la representació dels àngels, no?, com la victòria que baixa del cel en ales. Els grecs creien, com quedarà representada la victòria de Samotràcia, no?, que la deessa Nike és la deessa de la victòria que baixa alada, que baixa dels cels, a proporcionar sort, no?, i victòria a aquella que s'apareix. Doncs els grecs, el Partenó, després de la seva victòria, per reivindicar la seva victòria sobre el món, el que van fer és representar una Nike àptera, vol dir sense ales. No? Vull dir, està molt bé que la victòria sigui una deessa, la fortuna sigui una deessa alada que baixa del cel per, en un moment determinat, il·luminar-te amb la victòria, però si tu li agafes i li talles les ales... no pot tornar al cel i es quedarà sempre captiva per tu, no? Això em sembla fascinant i molt indicatiu del que dèiem abans, d'aquesta relació molt ambivalent, no?, entre els grecs i els seus déus. No, és que els grecs adoraven els seus déus, sí, adoraven tant els seus déus, no?, que poden fer un temple a un déu que ve a ajudar-los i que desmembren perquè no se'n vagi mai més. Us ho dic que com a colofó d'aquest programa sobre els temples grecs, que no podíem acabar millor.
Avui hem parlat d'aquesta religió i dels déus grecs des d'un punt de vista diferent al que avui ens ha portat a l'Albert Torreche. Moltes gràcies.
A tu.
Albert Abril, moltes gràcies. Avui amb el Carlos Lecegui, al control tècnic, moltíssimes gràcies. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.